L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat i de ràdio que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. El d'avui, dimecres, 18 de març, temps d'actualitat que, com és habitual, diàriament encetem, avançant el sumari de continguts en titulars, un temps d'informació que avui obrirem després que dilluns passat es publiqués al Diari Oficial de la Generalitat, destacant que ja és en vigor el Pla Director dels Masets de les Terres de l'Ebre. D'altra banda, des de la delegació del Govern al territori es continua treballant per trobar l'encaix legal dels bous a la mar de les cases o de les temptes d'Alfara. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, valora molt positivament la nova llei del litoral que, un cop es posa en marxa, permetrà una millor gestió dels recursos marítims del territori. A Santa Bàrbara obrin el trànsit enrodat el tram final del carrer Victòria. I parlant de qüestions urbanístiques municipals, avui també destacarem que el govern de l'Aldea posa en mans dels veïns dels municipis un procés de participació ciutadana perquè ajuden a dissenyar l'Avinguda a Catalunya. I encara una qüestió més que en la jornada d'avui afecta el trànsit. El Ministeri de Foment rehabilita el ferm de la Nacional 340 en un parell de quilòmetres al seu pas per l'Ametlla de Mar. Al Canà, l'Ajuntament fa públic un comunicat de premsa lamentant que, tot i que el cap de les cases va reobrir les seves portes fa una setmana, el passat dimecres, el problema de la processionària continua i afecta també el pati de l'escola Marjal. Amposta presenta la seva nova marca turística, una marca que té com a principals protagonistes el pont, el riu i l'Hemidelta Dret. I avui també parlarem de la primera ruta d'etapes marineres que a partir de demà i fins al dia 29 de març promouen conjuntament quatre municipis com Alcanar, la Ràpita, l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. El recorregut informatiu del dia el tancarem a Deltebre, on per al proper divendres han preparat diverses activitats per celebrar el Dia Mundial de la Poesia. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que ràpidament comencem a desenvolupar aquí a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat, ho avançàvem en titulars, parlant del Pla Director Urbanístic de les Construccions Agrícoles Tradicionals de les Terres de l'Ebre, un pla que ja ha entrat en vigor després que aquest dilluns s'hagi publicat al Diari Oficial de la Generalitat. El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, s'ha mostrat satisfet de la publicació d'aquesta normativa dels anomenats masets perquè permetrà cobrir un buit legal que fins ara hi havia i que ocasionava molts problemes als ajuntaments del territori. El Pla Director Urbanístic de les Construccions Agrícoles Tradicionals de les Terres de l'Ebre entra en vigor després d'anys de debats i propostes per ajustar i trobar l'empara legal per a una tipologia de construcció, els anomenats masets, molt pròpia de les nostres terres. L'objectiu del pla és donar resposta a un problema endèmic de les Terres de l'Ebre relacionat amb la regulació de les construccions de caràcter tradicional del sòl agrícola. La manca d'un marc normatiu específic que regule les possibles actuacions sobre aquest patrimoni arquitectònic rural ha provocat situacions difícils de resoldre tant per als propietaris com per a les administracions competents, atesa la manca de suport legal necessari. La proposta permet que a partir d'ara els ajuntaments que hagin de donar llicències d'obres puguen donar els permisos o denegar-los ajustant-se al compliment d'uns requisits que estableix la normativa. I així ho explicava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, el delegat de la Generalitat a l'Ebre, Xavier Pallarès, assegurant que els alcaldes tindran la tranquil·litat de saber què poden autoritzar. Xavier Pallarès.
Ara sí que per una vegada per totes els alcaldes tindrem la tranquil·litat de que en base a una llei ja publicada al Diari Oficial sabrem exacte, allà en podem dir que sí i allà en podem dir que no. Perquè la gent demana, demana de tot. Llavors és l'Ajuntament, en aquest cas la regidoria que correspon al diferent ajuntament, donar o no autorització. Hasta ara hi havia este buit, que aquí al territori nostre era una cosa molt tradicional, fer la caseta, per dir d'alguna manera, el maset o la caseta de tros, el que vulguis. Ara ja està acotada en una normativa legal, aprovada i ratificada pel Parlament de Catalunya i publicada al Diari Oficial de la Generalitat. Per tant, aquella gent que ens està escoltant, que està mirant els mitjans de comunicació, saben que a partir d'avui poden anar al seu ajuntament a demanar tota la informació que els hi donaran, o als departament de la Generalitat, i els hi donaran tota la normativa i ells sabran exacte què és el que poden fer i què és el que no poden fer.
A més de posar condicions per a les noves construccions que es vulguen fer a partir d'ara, el pla també fixa els paràmetres per poder autoritzar ampliacions de les edificacions ja existents. S'entén per Maset aquella edificació rural vinculada a una explotació agrícola que servia principalment com a magatzem per als estris i els productes de conreu i també d'aixopluc o d'estada temporal. El seu valor no recautant en les característiques individuals de cada edifici, com en el fet de pertànyer a un conjunt edificat que forma part d'un paisatge i a l'ús tradicional agrícola i de lleure familiar propi de les Terres de l'Ebre. Segons el pla, els masets de nova construcció tindran una alçada màxima de 5 metres des del punt més baix del terreny a la coberta i en aquests casos s'estableix una distància mínima de camins de 10 metres. En els masets s'admeten enramades, porxos i rafals i superfície pavimentada annexa de com a màxim 12 metres quadrats i a les casetes d'eines s'admetran enramades de fins a 6 metres quadrats. També s'estableix una regulació concreta per a la construcció de corrals adossats als masets. Per tal d'assolir la finca mínima requerida per construir un nou maset, la nova normativa fixa un màxim de dues parcel·les cadastrals discontinues. També s'admet la construcció de barbacoes d'obra com a part del volum edificat del maset. Finalment, es preveu la finca mínima en conreu de secà en sòls de protecció especial en 4,5 hectàrees i es fixa la prescripció de justificar les necessitats tècniques i funcionals de l'explotació agrícola que han de permetre l'ampliació fins a un màxim de 60 metres quadrats, l'ocupació màxima del nou maset. L'aprovació definitiva del pla va ser signada pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, el passat 27 de novembre de 2014 i l'edicte, datat del dia 10 de març de 2015, es va publicar aquest passat dilluns al Diari Oficial de la Generalitat, entrant la normativa en vigor. D'altra banda, cal dir també que, encara parlant de la delegació del govern i en la compareixença posterior al Consell d'Administració de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, el delegat Xavier Pallarès explicava que s'estan elaborant estudis jurídics per veure quin és el marc legislatiu que seria pertinent per modificar, per trobar l'encaix legal a la modalitat de bous a la mar que se celebren en municipis com el de les Cases d'Alcanar.
A veure, hem fet un estudi jurídic de saber quines lleis o quina llei s'hauria de modificar o mirar, aprofitant la visita del conseller d'Interior la setmana passada aquí a la ciutat de Tortosa, vam tindre una prèvia aquí a la delegació del govern. Ens vam comprometre que començaríem a mirar, i jo esta setmana que ve ja tinc dues reunions, me sembla que és dilluns, al departament, per mirar aviam si realment hi cap o no hi cap. Dintre de la llei actual, agafant el que diu el jutge, sobretot en el tema de les cases d'Alcanar, sembla ser que la modalitat no està contemplada a la llei del 2010 i haurem de mirar aviam què és el que es pot fer per a que la gent d'Alcanar, si poden o no poden, continuar fent els correbous o els bous al mar. Però, insisteixo, és un tema que l'hem de mirar amb molta tranquil·litat i esperem i desitgem que hi puguem trobar aquesta solució.
Ho escoltàvem en les paraules del delegat. La propera setmana hi ha previstes en reunions per tractar aquesta problemàtica i també la de la prohibició de fer tentejos en públic a les ramaderies d'Alfara de Carles, però deixava clar que en este cas la modificació legislativa que cal fer ha de ser a través de la via parlamentària. Pallarès instava els partits polítics a buscar una solució conjunta i de consens.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara parlant de qüestions de l'àmbit legal. Per fer-ho anem a Amposta. L'alcalde de la capital del Montsià, Manel Ferrer, ha valorat molt positivament la nova llei del litoral, llei que un cop es posa en marxa permetrà una millor gestió dels recursos marítims del territori. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha qualificat de bona notícia la nova llei d'ordenació del litoral, la llei que regularà la creació de dues noves línies d'ordenació i gestió de la costa, el Pla d'Ordenació del Litoral Català i els Plans d'Ús del Litoral i les Platges, i que donarà doncs més potestat als ajuntaments per tal d'actuar sobre la costa del seu terme municipal. Aquest és un tema per a l'alcalde d'Amposta especialment important per al Delta de l'Ebre i per a les seves platges. Així ho explicava Manel Ferrer.
Ens interessa moltíssim perquè tenim una àmplia zona litoral que podrà actuar-se inclús els 500 metres mar endins, en la qual cosa esperem, s'ha de veure com acaba de desenvolupar-se el text d'aquesta nova llei del litoral, però si això ens permet poder ubicar-hi algunes activitats en aquesta zona de domini públic marítim o terrestre, penso que és una oportunitat per a poder dotar a les nostres platges de diferents i determinats serveis que en aquests moments ens fan falta.
Ferrer ha vist amb bons ulls aquesta nova llei que permetrà, com deia, donar un impuls turístic a aquesta zona del Delta de l'Ebre, en especial a l'hemidelta dret.
Gràcies, Manel. Parlem ara de l'apertura al trànsit rodat del tram final del carrer Victòria a Santa Bàrbara. Es dona així per acabada la primera fase de les obres d'urbanització i canalització de pluvials d'aquesta important artèria circulatòria del municipi planer, coneguda popularment com el Barranquet. Des de l'equip de govern es preveu que la segona fase, fins al carrer Aragó, pugui començar en un termini de 4 o 5 mesos. El cost d'aquest primer tram ha pujat a poc més de 650.000 euros. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Al mes d'octubre del passat 2014 s'iniciaven les obres de canalització del Barranquet al tram final del carrer Victòria i carrer Major de Santa Bàrbara. Sis mesos després s'ha donat per acabada l'obra amb la urbanització de la primera fase del carrer Victòria i aquesta mateixa setmana ja s'ha obert el trànsit rodat aquesta via, una de les més transitades del nostre municipi. Alfred Blanc, portaveu de l'equip de govern de Convergència i Unió, explicava que tot i que encara s'ha de pintar la senyalització horitzontal, precisament per la importància d'aquesta artèria via, s'ha decidit obrir-la a la circulació de vehicles.
El que hem fet és obrir, ja després de l'asfaltat, tot i que encara falta la senyalització horitzontal, que seria pues, pintar les places de pàrquing i, bueno, bàsicament, temes de pintura. Però, bueno, vam pensar que ja una vegada posada l'última capa d'asfalt, pues, bueno, ja es podia obrir a la circulació, perquè bueno, és una artèria de circulació important al poble i bueno, tampoc per el dia que pinten doncs ja es senyalitzarà bé i ja està.
El cost de les tres etapes, de la fase 1 i de la fase 2, ha ascendit a poc més de 650.000 euros, quedant pendents les etapes B i C, perquè les obres completin l'actual projecte d'urbanització i canalització del carrer Victòria fins al carrer Aragó, unes obres que, segons Blanc, podrien començar en un termini d'entre 4 o 5 mesos.
Sí, ara vindrà una segona adjudicació i farem un trosset més. El que passa que entre una i l'altra doncs s'han de preparar les coses i s'ha de planificar bé per a bueno, també econòmicament per a poder-ho anar assumint a poc a poc. Parlaríem de 4 o 5 mesos segona part i després bueno, també hi ha una tercera fase.
Les diverses etapes de les fases executades han comptat amb dues subvencions de la Diputació de Tarragona, una a través del Pla d'Actuació Municipal i una altra a través del Pla Especial d'Inversions 2014-2015. Segons ha informat també l'Ajuntament de Santa Bàrbara, la mateixa Diputació de Tarragona ja està treballant en la redacció de la urbanització i canalització del carrer Aire al començament del conflictiu Barranquet que travessa el nostre poble i continuació del carrer Victòria. La redacció d'aquest projecte sembla que ja es trobaria en una fase bastant avançada i que seguiria les directrius urbanístiques emprades precisament en aquest carrer.
Gràcies, Josep. I encara sense abandonar qüestions de l'àmbit urbanístic, hem de destacar també que la Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de l'Aldea ha informat que el govern del municipi, el govern local, ha posat a l'abast de tots els veïns, de tots els aldeans, les propostes amb la imatge que en un futur ha de tindre l'Avinguda Catalunya. Imatges virtuals, evidentment. Des d'un primer moment, l'equip de govern volia que tots els ciutadans del municipi fossin partícips del disseny d'aquesta futura nova nova avinguda. Hi ha dues propostes bàsiques, la A i la B, en les quals i com a base hi haurà la possibilitat de triar l'alternativa urbanística. La proposta A constarà de circulació central de vehicles amb voreres més amples i un disseny més adaptat al comerç, mentre que la proposta B disposaria d'un passeig central amb voreres més estretes i més enfocat cap al lleure. Aquestes propostes es podran complementar amb totes les idees que els veïns del municipi, aldeans i aldeanes, estan fent arribar estos dies a través de les butlletes de participació ciutadana. En la butlleta, per poder participar directament amb els projectes, a més, es podrà també decidir si tothom ho desitja o no, zona arbrada, carril bici, nou enllumenat, mobiliari urbà i, per últim, amb el nou disseny es vol comptar també o no amb la presència de l'antic pont del ferrocarril. Les butlletes i les fotos dels projectes estan exposats al vestíbul de l'Ajuntament de l'Aldea. També es poden descarregar des de la pàgina web www.laldea.org o www.infoaldaia.info. Per últim, i ja que parlem de qüestions relacionades amb l'urbanisme, hem de destacar també una nota de premsa del Ministeri de Foment, concretament de la Unitat de Carreteres, que informa que justament avui, dia 18 de març, entre les 7 del matí i les 7 de la tarda, s'estan portant a terme treballs de rehabilitació del ferm entre els punts quilomètrics 1112 i 1114 de la Nacional 340 al seu pas per l'Ametlla de Mar. Els treballs, adjudicats a l'empresa Auxiliar de Firmes i Carreteres S.A., es porten a terme, si ho permet la situació meteorològica, i amb la senyalització corresponent al llarg de la jornada. Com hem dit, entre les 7 del matí i les 7 de la tarda s'estan produint talls de carril amb pas alternatiu de vehicles.
Del 27 de març a l'1 d'abril, al pavelló firal de les Terres de l'Ebre d'Amposta, se celebra el 29è Saló de la Infància i la Joventut. Una setmana plena de jocs infantils i per la jovent que organitza l'Ajuntament d'Amposta i col·labora a ESARDI, Escola d'Art i Disseny. Recorda, del 27 de març a l'1 d'abril tens una cita al 29è Saló de la Infància i la Joventut.
Informatiu Emute.
Continuem ara llegint un comunicat de premsa que ha fet públic l'equip de govern de l'Ajuntament d'Alcanar, comunicat que diu lo següent. Al setembre del 2014, l'Ajuntament va iniciar les actuacions per tal d'eliminar la plaga de processionària als pins ubicats al lloc on es concentren tots els infants de les cases d'Alcanar, al pati de l'escola del Col·legi Marjal. La intenció inicial era la d'engegar aquestes actuacions de manera conjunta amb les diferents administracions amb competències en el tema, és a dir, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament d'Alcanar. Com ja es va anunciar, el passat 10 de març els serveis territorials del Departament de Salut a les Terres de l'Ebre van fer l'actuació al jardí, al pati del consultori de les cases per tal de solucionar la problemàtica. El resultat és que els nius de processionària ara ja no estan als arbres, però sí al terra, ja que l'actuació es va limitar únicament a tallar les bosses manualment dels arbres, però sense fer la recollida total. D'aquesta manera, el risc d'exposició, sobretot dels alumnes de l'escola Marjal i també dels usuaris del cap de les cases, és igualment elevat, per la qual cosa l'Ajuntament ha reiterat la petició per tal que, de manera definitiva, s'acabe solucionant aquesta problemàtica. L'equip de govern a l'Ajuntament d'Alcanar lamentava una vegada més que Convergència i Unió del municipi utilitza la passivitat de la Generalitat al municipi d'Alcanar per penjar-se les medalles en lloc d'oferir la seva col·laboració al govern municipal per tal de solucionar un problema que afecta el veïnat del municipi. Tot i que en un principi, després d'estar uns dies tancats, el dispensari mèdic de les cases en reobria les seves portes el passat dimecres a la tarda, avui, pràcticament una setmana després, tal com reconeixia la regidora d'ensenyament a l'Ajuntament, Mari Carme Navarro, el problema encara no està resolt. L'escoltem.
A nivell municipal estem treballant per aconseguir una solució definitiva, però cal remarcar que la competència nostra comença i acaba al pati de l'escola. Nosaltres pensem que és una situació de risc que estan patint pues, la major part de la població de les cases, perquè per una banda tenim concentrats a tots els xiquets de les cases a l'escola, evidentment, a l'escola de primària, i a tots els usuaris o totes les persones que necessiten atenció sanitària allí al CAP. Esperem que prenguin una solució al final definitiva i que sigui efectiva per a resoldre aquest problema, però vos puc dir que a hores d'ara no tenim coneixement per escrit de les solucions que volen aportar. I dic per escrit perquè verbalment se van comprometre a que aquestes actuacions foren contundents i no ha sigut així.
Des de l'equip de govern, la regidora ho comentava, es continuarà treballant per tal de definitivament intentar resoldre aquesta qüestió i anuncien també que durant les properes vacances de Setmana Santa s'actuarà seguint criteris professionals que estan assessorant l'actual equip de govern a l'Ajuntament d'Alcanar. I seguim ara tornant cap a Amposta, ho fem per parlar d'una qüestió molt diferent. Amposta ha presentat la seva nova marca turística, una marca que té com a principals protagonistes el pont, el riu i l'hemidelta dret. Amb aquesta marca inclusiva es volen potenciar els principals atractius turístics de la capital del Montsià, la gastronomia, el paisatge i la destinació turístico-esportiva. Des d'Amposta Ràdio, novament, Manel Ramon.
Amposta ha presentat la seva marca de promoció turística, una nova marca que inclou tres dels eixos bàsics de la promoció de la ciutat, com són el riu, el pont penjant i l'hemidelta dret de l'Ebre. Una marca inclusiva i canviant que es pot adaptar als principals actius turístics de la capital del Montsià, el paisatge, la gastronomia i el turisme esportiu, entre d'altres. Aquesta és una aposta no tan sols de comunicació, sinó una aposta estratègica per potenciar els actius d'Amposta com a capital del Delta i l'oferta d'aquest espai únic, tal com explicava l'alcalde de la localitat, Manel Ferrer.
Que simbolitza perfectament el que és el nostre emblema, que és el pont penjant, però la vegada també volem posar en actiu que és l'immens patrimoni natural que representa l'hemidelta dret. En aquest sentit, aquest anagrama representa perfectament el riu, l'hemidelta, i el més important, és una marca que no és estàtica, sinó que és dinàmica, és flexible, s'adapta a les diferents èpoques de l'any, perquè sempre hem dit que els visitants que venen a Amposta i a l'hemidelta, el que volem és que vinguin i que coneguin les diferents èpoques, perquè és un delta canviant.
La nova marca es podrà veure per primer cop de manera oficial en la inauguració de la nova oficina de turisme que el proper dissabte inaugurarà el president de la Generalitat, Artur Mas, i que es coneixerà com l'Espai Delta Kilòmetre Zero.
Gràcies, Manel. Parlant de qüestions promocionals i, en este cas, més concretament, les gastronòmiques, hem de parlar de la primera ruta de tapes marineres. Des del dia 9 de març, és a dir, a partir de demà, Diada de Sant Josep, i fins al 29 de març, quatre municipis, Alcanar, la Ràpita, l'Ampolla i l'Ametlla de Mar, oferiran tapes més beguda al preu de 3 euros, amb degustacions com el polp, el musclo o la galera, entre altres. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Després de posar punt i final a les segones jornades gastronòmiques de la Galera el passat 8 de març, aquesta setmana s'enceta un nou projecte gastronòmic, la primera ruta de tapes marineres de les Terres de l'Ebre. I és que Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, l'Ampolla i l'Ametlla de Mar uneixen forces de nou per oferir aquesta proposta gastronòmica per promocionar productes tan nostres com l'ortiga, el musclo, l'erissó, el polp, lo llangostí i la galera. Del 19 al 29 de març, 14 bars de l'Ametlla de Mar oferiran tapes per 3 euros més beguda. Així es podran degustar les tapes acompanyades de cervesa Moritz als bars Aixalà, L'Ancla, Aripar, Calpincho, Clàssics, Fòrum, Glob, Iros, Moku, No Estrès, Pica Pica, Pierrot i també el Poniente i Café Xavier. El jurat que decidirà quines són les millors tapes estarà format per bloggers i instagramers experts en gastronomia. Damián Llagó és el gerent de l'àrea municipal de turisme.
Lo dicho ya ho diu, no? La unió fa la força. Pues claro, lo que faríem sols i la promoció que faríem sols pues és multiplicat per 4 i per 5, perquè ho coordina tot i aporta també una part important econòmica és el patronat de turisme de la Diputació de Tarragona a les Terres de l'Ebre. No només organitzarem la ruta de les tapes, sinó anem més enllà, hem posat un comú, uns diners en comú, i farem promocions conjuntes a França, a la resta de l'estat espanyol, a Catalunya, amb programes de ràdio, amb campanyes online, per internet, a les xarxes socials. I clar, doncs, no és el mateix promocionar per exemple, a les xarxes socials, un municipi que, que quatre municipis i cinc pàgines web com ara, o pàgines de Facebook com ara és la de les Terres de l'Ebre, que també és potent, pues, bueno, tot se multiplica per quatre i la dimensió i el ressò que dona, que dona, pues, és multiplicat tot per quatre.
En total, 45 bars d'aquests quatre municipis de les Terres de l'Ebre sota la marca Viles Marineres promocionaran els productes de la zona, però també repartiran premis. Es premiarà la participació a la ruta amb premis com el Tunatur a l'Ametlla de Mar, la visita a la Llacuna de les Olles, a l'Ampolla, la ruta a les Muscleres a Sant Carles de Ràpita i també la visita a la Moleta del Remei i Casa O'Connor. Tota la informació està disponible a www.visitametlladermar.com. Per participar a través de les xarxes cal utilitzar hashtag #RutaTapesMarineres, #TerresdeLebre.
I el recorregut informatiu del dia el tanquem avui a Deltebre i a ritme de propostes culturals. Divendres que ve, Deltebre celebrarà el Dia Mundial de la Poesia. I així ens ho explica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'Àrea de Cultura i la Biblioteca Delta de l'Ebre, amb la col·laboració de Hades i la Ravera de Bouetes, preparen la commemoració del Dia Mundial de la Poesia, una celebració que realitza cada 21 de març anualment des del 1999, quan la Conferència General de la UNESCO el va proclamar. Des de l'any 2007, la Institució de les Lletres Catalanes promociona aquesta celebració a les terres de parla catalana, amb l'organització de diferents accions amb l'objectiu de difondre el fet poètic. A Deltebre, per tercer any consecutiu, també se celebrarà el Dia Mundial de la Poesia. En aquest cas serà a través d'un recital, tal com comenta el regidor de Cultura, Joan Alginet.
Este serà el tercer any que Deltebre organitza el Dia Mundial de la Poesia. Considerem que és una jornada, és un dia mundial, que es realitzen actes per tot el món, posant de manifest la necessitat de ressaltar els poetes i els poemes com a vehiculadors moltes vegades de missatges i de música vehiculada a través de lletres, i per tant sempre hem considerat que la poesia és important al nostre dia a dia, no? I per tant vam considerar en aquell moment organitzar un acte per ressaltar la poesia. És un acte que l'hem sabut adaptar bé, tenim la col·laboració de la Biblioteca del Delta de l'Ebre, com no pot ser d'una altra manera, i de Hades, que sempre és el segon any que col·laboren, i sempre queda juntament amb la Ravera de Bouetes, també sempre queda un acte molt simbòlic i molt bonic, no, en aquest aspecte, i per tant serà el primer acte de lo que tenim preparat per a Sant Jordi.
Recordeu, aquest divendres, celebració del Dia Mundial de la Poesia, a les 7 de la tarda, recital de poemes a la sala d'actes de la Biblioteca de Deltebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Molt bona tarda. Temps en general assolellat a la major part de Catalunya, força sol per tot, però amb aquests núvols que poden guanyar terreny a les comarques gironines, també cap al nord de Barcelona, cap a la tarda vespre algun ruixadet, alguna gotellada que pot caure a les comarques de Girona i esporàdicament també a alguna zona del nord de Barcelona, però en general domini del sol a la major part del país. Això fa que les temperatures màximes avui siguin més altes que les d'ahir, que l'ambient sigui càlid a aquestes hores centrals del dia. Però en canvis a la vista, de fet ja a última hora d'avui el cel començarà a ennuvolar-se per les comarques del sud, la matinada el cel s'anirà tapant i demà serà un dia marcat en general pel cel tapat i per les precipitacions, creiem, de caràcter feble, que afectarien algunes zones del litoral, especialment de les comarques del sud. Encara clarianes al matí cap al nord. Durant la tarda, els núvols guanyaran terreny, potser amb alguna clariana esporàdica en d'altres punts, i amb la possibilitat encara de ruixats. En general, es tracta de precipitacions de caràcter feble. Bàsicament, el que hi haurà serà molts núvols, i això farà que les temperatures quedin més curtes. La mar s'alterarà força amb vents allavantats. Una tarda, també amb aquestes nuvolades al arxipèlag Balear, més abundants cap al nord, a la zona del centre i sud de València, Alacant, els núvols guanyaran terreny durant la tarda vespre d'avui i la pròxima nit i matinada el cel quedarà tapat en aquesta zona. Demà serà un dia ennuvolat i plujós, amb pluges més abundants cap a la zona d'Alacant i València, i a les illes també els núvols guanyaran terreny demà cap a les Pitiusses i cap a Mallorca, potser encara amb clarianes cap al nord. La mar s'anirà alterant de llevant en els sectors marítims de Cabrera i també el Golf de València. Una mar que avui serà marcada pel vent de gregal, amb forta maror, cap a la zona de Menorca. Els pròxims dies, la tendència és que continua la inestabilitat. Dijous, que es concentra cap a la zona de València, Alacant, també divendres i dissabte, les precipitacions podrien arribar a Catalunya amb una baixada de les temperatures, amb un ambient que seria més fred de cara al cap de setmana.
Com cada dia, amb la previsió del temps, arribem ja a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Som a dimecres, 18 de març, temps d'informació que un dia més ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, insistir una jornada més en l'agraïment per seguir-nos. Demà hi tornarem a ser, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, molt bona tarda.
Informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.